les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Ens trobem en un instant en què l'imperi romà viu la seva màxima expansió sota el govern de Trajà. Després de conquerir Dàcia i assegurar les fronteres del Danubi, l'emperador posa la mirada a Orient. Allà, més enllà de l'Eufrates, s'estén un vell enemic, l'imperi part, el poderós successor dels antics reis perses. Amb el pretext de defensar Armènia, Trajà inicia una nova i ambiciosa campanya militar que el portarà a ciutats mítiques com Babilònia. Però darrere d'aquesta empresa hi ha molt més que una guerra de fronteres. Hi ha el desig d'igualar Alexandre el Gran i d'estendre Roma fins als confins del món conegut. Avui, a les portes de Troia, viatjarem a l'Orient Antic per seguir les guerres partes de Trajà, les seves causes, el seu desenvolupament i, sobretot, el seu llegat arqueològic. Benvinguts a la darrera gran conquesta de Roma. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio d'Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar sobre Trajà i l'última gran conquesta de Roma. I ho fem molt especialment amb la Joana Galera Botei. Benvinguda, Joana.
Hola.
Ella té el màster de la Mediterrània Antiga, és arqueòloga i historiadora per la UAB i, si tot va bé, com ja vam avançar a l'últim programa sobre Trajà, doctoranda també l'any que ve.
Esperem.
Esperem. Joana, arqueològicament parlant, com sabem que Trajà va fer una gran campanya contra els parts?
Bé, arqueològicament parlant, sí que podem saber que Trajà va anar a la part i es va dedicar a conquistar el territori, però hi ha moltes limitacions. Hem de pensar que l'imperi part era com tota la zona d'Iran, Síria, Iraq, i per tant molts dels materials arqueològics s'han vist destrossats per la guerra i per tant no han quedat en el territori. Però és que a més, l'ocupació d'Armènia i Mesopotàmia va ser de curta durada, perquè Trajà ja no donava per més, i això també ha fet que les evidències arqueològiques siguin molt escuetes i molt efímeres.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.
Comencem el programa d'avui amb l'himne de Romania. Per què?
Doncs perquè, si us heu fixat, a l'última part de l'himne diu com algo així com per la glòria de Trajà, i com, que és curiós que en el seu himne nacional aparegui el nom del seu conquistador, com, no sé, a Alemanya, doncs el gran heroi alemany és Armini, que és el que es va rebel·lar contra els romans, però a Romania és el romà de Trajà.
És això, tenen una relació molt rara.
Sí, no? Bastant estranya.
Amb la conquesta romana i tot plegat.
Sí.
Comentari metaradiofònic. No sé si els oients han notat que aquesta cançó és la mateixa que va sonar al començament del programa dels Samurais, perquè vam tenir un petit problema de combinar les músiques. I un altre petit meta com a comentari. Vosaltres sabeu també que a vegades aprofitem per gravar dos programes seguits. I la Joana va venir fa un temps a gravar un programa de Trajà i ara em ve a gravar un altre. I no és el mateix dia. O sigui, són dos dies diferents. I el pitjor de tot és que avui l'Alberto havia de venir també, havia d'arribar, i no ha pogut arribar per culpa un altre cop dels busos, la Renfe, sí, un cúmul de circumstàncies.
Bueno, típic de la Renfe.
Típic de la Renfe, que ens deixa més tirats que, bueno, que Trajà a Pàrtia, no?
Sí.
En fi, si voleu conèixer més coses, doncs, del Principat de Trajà, haureu d'escoltar el programa 504, en què la Joana ja venia a parlar-nos d'ell i a confirmar-nos unes quantes vegades que és l'Optimus Princeps, sí, que és el millor emperador de Roma. Però si haguessin de fer un titular sobre el seu principat, quin seria?
Val. Si haguessin de posar un titular, segurament seria el de Trajà Homo Militar, és a dir, l'home de la guerra. Perquè al final l'emperador, segons els fons, representava aquesta encarnació de l'ideal del soldat emperador, que era el que participava de manera directa amb els exèrcits, en les accions, en els conflictes, i de fet el veien com un soldat incansable, que als seus 60 i pico anys encara estava comandant exèrcits, i això, que era el gran sobirà, el gran soldat encarregat de portar a Roma a la seva màxima expansió. I això, si se li ajunta amb l'Optimus Princeps, aquest gran governant, doncs tenim aquest ideal de gran soldat amb un gran governant que feia anar Trajà l'emperador que va ser.
Que sí, Joana, ja ens va quedar clar que Trajà va ser el millor emperador de Roma, ja ho tenim claríssim, però jo penso que no vam explorar gaire la vessant més militar, no? La vessant més bèl·lica de Trajà, i hauríem de començar el programa parlant una miqueta d'això, no? Com era el Trajà militar?
Doncs Trajà, ja com vam parlar al programa anterior, va tenir una joventut molt marcada pel món militar i pel seu pare, que era també un soldat amb cert renom al món romà. I, de fet, Trajà és conegut sobretot per la seva política exterior. L'episodi que més va marcar el seu regnat van ser les Guerres d'Àcies, que són dos conflictes bèl·lics que es donen entre el 101 i el 106 després de Crist, i que van provocar l'annexió de la província de Romania, que es va conèixer com la Dàcia, i va extendre les fronteres de l'Imperi Romà per de, com assegurar les fronteres del Limes, del Danubi, el Rin, la Moesia i la Panònia. I també, després de la Dàcia, bueno, paral·lelament amb la Dàcia, es va decidir que Trajà, o sigui, Trajà volia annexionar Aràbia, que la van annexionar el 106 després de Crist, i això va servir per bloquejar les incursions dels nòmades d'Aràbia, però també, doncs, per començar a posar el control i a fixar-se a la zona de l'Imperi Part, que era la gran rival de l'Imperi Romà en aquell moment, i per tant, doncs, tenir ja les bases per un control territorial. Així, entre el 113 i el 114 va començar una guerra oberta contra els parts que va acabar portant la creació de dues noves províncies, d'Armènia i Mesopotàmia, arribant així a expansionar l'Imperi Romà a la seva màxima expansió total i inimaginable, i llavors ja va anar en retrocés tot a partir d'aquí.
De fet, per això el títol del programa, no? L'última gran conquesta de l'Imperi Romà. I quan els que som friquis posem a Google màxima extensió de l'Imperi Romà, ens surt un mapa d'aquesta època, no? Del 117, precisament, que és quan Trajà ha incorporat aquestes dues noves. 117?
Sí.
Sí, no? Quan ha incorporat aquestes dues noves províncies. Molt breument, Joan, així per anar introduint, no? Perquè parlarem d'això, parlarem de les guerres partes. Què són, exactament?
Bàsicament, les guerres partes de Trajà són això, aquest conflicte, aquesta gran campanya oriental de l'emperador, que succeeix entre el 113-114 fins al 117, que és quan Trajà mor, que Roma va intentar conquerir l'Imperi Part i controlar Armènia i Mesopotàmia.
Has utilitzat el verb intentar, eh? Intentar conquerir. Ah, veurem a veure què passa. Com ens podem acostar a aquesta campanya, històricament parlant?
Val, com a molts esdeveniments històrics, la manera d'acostar-nos és a través de les fonts escrites. En aquest cas és Diocasi, que és bàsicament el personatge que ens escriu més sobre Trajà, qui ens parla sobre l'annexió d'Aràbia, però també d'Armènia i Mesopotàmia. I així ens diu com Corneli Palma, que era un dels generals de Trajà, es va governador de Síria, que va sotmetre l'Aràbia comarcana amb Petra i la va fer tributària dels romans. És a dir, que ja ens explica que el primer pas va ser aquesta annexió de l'Aràbia. Que, a més, si us hi fixeu, no va ser Trajà qui va annexionar, sinó va ser el seu general Corneli Palma, perquè ell estava a la Dàcia comandant els exèrcits. Tot això és molt útil si ho contrastem amb les fonts arqueològiques, perquè diu que sí, pot dir el que vulgui, que al final és una persona que relata un relat bastant positiu de Trajà. Llavors, si ens hauríem de centrar també en les fonts arqueològiques per fer aquest contrast i veure realment què va ser aquesta annexió d'Aràbia i aquesta conquesta de Mesopotàmia i Armènia.
Molt bé. De fet, és la clau, no? És la clau de qualsevol investigació històrica. Si la documentació i l'arqueologia coincideixen, és fantàstic, no? Perquè sí, podem afirmar que allò va ser així o molt similar al que estem deduint. Suposo que una de les restes més importants que queden per allà són les monedes. I els emperadors romans els encantava encunyar monedes amb la seva cara. No sé si vols comentar alguna cosa, ja que tenim molts oients aficionats a la numismàtica.
Doncs sí, de fet, Trajà emet moltes monedes relacionades amb les seves conquestes militars i, de fet, hi ha algunes relacionades que posa Dàcia Capta i fins i tot Pàrtia Capta, que són en el moment que conquereix la Dàcia i conquereix la Pàrtia que es comencen a fer aquestes monedes. I, de fet, és molt significativa la manera que representen les figures, doncs, posem el cas que Armènia, Aràbia o la part apareixen agenollades en representació com a dones i sota els peus de l'emperador, demostrant així aquesta relació de submissió, emperador i poble conquistat. A més de les monedes, també és significatiu que després de la conquesta, ho feien molt també els emperadors i els soldats que rebien el nom com de la població del territori que conquerien. I, de fet, després de l'annexió i la conquesta de la Dàcia, Trajà rep el títol de Dàcicus i, després de la conquesta de la Pàrtia, rep el títol de Pàrticus. Per tant, quan comencem a veure inscripcions on apareix Trajanus Dàcicus Pàrticus, sabem que són a partir de la conquesta de la Pàrtia.
Perquè no sé si també tenia el títol de Germanicus.
Crec
no, això no me'n recordo bé, perquè si has de llegir tot el títol, vull dir, no acabes mai, no?
No.
Germanicus Pàrticus Dàcicus.
Però crec que no, eh?
Vale.
Crec
no sé
no.
per què em sonava. Com que està per allà en algun moment, doncs... En fi, seria molt interessant, o sigui, hem parlat una miqueta de les evidències, etc., començar a tirar ja directes cap a la batalla.
I
jo penso que Roma ja la coneixem bastant, si no, escolteu-vos el programa de Trajà, Optimus Princeps, parlem una miqueta dels parts. Bàsicament, els parts hem d'entendre que són un poble d'origen irànic que acaba fundant un dels grans imperis de l'antiguitat, no? El que coneixem com l'imperi part. Llavors, aquest imperi va existir més o menys entre el 247 abans de Crist i el 224 després de Crist, per tant, uns més o menys 400 anys, i també era conegut com l'imperi arsàcida, ja veurem per què, eh? Llavors, en diferents moments de la història, aquest imperi, o sigui, ens l'hem d'imaginar, sobretot la seva base estava en l'actual Iran i Iraq, i també va ocupar, segons el moment d'expansió, zones de l'Afganistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Síria, Turquia, no, bàsicament el cor de l'Orient Mitjà. Hem de pensar que els parts són una mena d'hereus del món dels Aquemènides, que van parlar sobre els Aquemènides al programa 299. Per fer així un repàs molt ràpid, però perquè... veiem que la tradició persa arriba als parts i, de fet, supera els parts. Eh? O sigui, els Aquemènides són derrotats per Alexandre el Gran al segle IV, abans de Crist, òbviament, però, clar, el món persa no els apareix, sinó que després de la mort d'Alexandre, com bé sabeu, els seus generals, els diàdocs, es reparteixen el territori, programa 402, i a les terres de Pèrsia i Mesopotàmia neix l'imperi Selèucida, d'acord? Un altre dels grans imperis hel·lenístics, que continuen governant sobre la base administrativa i cultural deixada pels perses, però amb una cultura molt hel·lenística. Llavors, els parts apareixen quan l'imperi Selèucida comença a decaure. Tot i això, el que fan és mantenir una cultura molt irànica amb moltes influències gregues. Llavors, hem d'entendre que era una civilització que combinava molt les tradicions perses amb un llegat molt, bueno, molt hel·lenístic. Llavors, políticament, quan parlem de l'imperi part, no parlem... d'un imperi com el romà, no? Que és molt centralitzat, molt organitzat, etc., sinó que és una mena de confederació i que hi ha una dinastia reial, en aquest cas dels arsàcides, que mantenia una mena d'hegemonia, no? Sobre petits regnes, petites senyories, etc., no? Era un sistema bastant descentralitzat, cosa que li donava molta flexibilitat, però alhora era un desavantatge per afrontar-se a pobles i imperis molt més cohesionats com els romans, per exemple. Per entendre-ho, d'acord, ens hem de situar en que l'imperi part era com el gran rival de Roma. O sigui, Roma els veia com uns iguals. Era un imperi contra un imperi. Tots els pobles del nord del Rin, del nord de la Gran Bretanya, del nord del Danubi, inclús en el cas dels dacis, del nord d'Àfrica, etc., eren bàrbars. En canvi, els parts eren un imperi. Hi havia una visió d'igualtat, eh? Llavors, finalment, al segle III, després de Crist, més o menys, l'imperi part és, entre moltes cometes, substituït per una nova potència persa, que en aquest cas són els perses sassànides, que continuaran sent rivals de Roma, més endavant de l'imperi bizantí o de l'imperi oriental, i, per tant, el nostre estimat Heracli.
Vale. Gràcies per aquesta
explicació. Ja està, jo ja no xerro més en tot el programa. Van quedar que jo aquesta part me la preparava, però jo ja no xerraré
més. De part sé poc, jo de romans.
De romans, no? Quina relació, doncs, ara que he fotut la xapa, és que vaya xapa, ara que he fotut la xapa sobre els parts, quina relació hi havia entre Roma i l'imperi part?
Clar, com has anat dient, Roma no ho veien com uns bàrbars que s'han de conquerir, sinó que ho veien com uns grans rivals. I, de fet, les relacions entre Roma, Armènia i Pàrtia són complexes i van ja molt més enllà del Principat de Trajà i es remunten des de temps abans i fins i tot de temps després. Llavors, és curiosa la posició d'Armènia en aquesta situació perquè era una zona d'influència tant romana com parta. Llavors, les dues potències, tant Roma com Pàrtia, volien influir en la selecció dels reis armenis. Bueno, tot per això, perquè era una gran potència la Pàrtia de l'imperi romà. Llavors, des de l'època d'August es va establir un pacte entre romans i parts en el que Roma tenia la potestat de seleccionar els reis armenis.
Ah, això serà important.
Però, com veurem, l'imperi part pues, passava per allà on volia, en els moments que volia.
Això segons les fonts romanes.
Això segons les fonts romanes, perquè ja veurem que el casus belli en aquest cas és una mica, bueno, agafat per pinces. De fet, un exemple d'aquesta conflictivitat ja d'abans d'August és l'episodi de la batalla de Carrai i Marc Licinicres de l'any 53 abans de Crist en el context de la República Romana. I per anar al gra, Cras, un membre del primer triumvirat, es va decidir per iniciar la guerra contra els parts per tal de mostrar la seva valia militar, que això és una cosa que feien bastant
els soldats romans
i els generals que deien anem a fer una guerra per imposar-se. Què va passar? Que tot es va acabar per veure la batalla de Carrai, moment on les tropes romanes van patir una derrota absoluta, arribant a perdre fins i tot fins uns 20.000 homes. De fet, és arran d'aquesta història i dels egos de Cras, que sovint, i sobretot en castellà, diem la frase de és un crasso error, pues és per culpa d'aquest home que va ser un error anar contra els parts en aquell moment.
Gran anècdota per explicar als propers dinars familiars, al sobretaula amb la copa de whisky. Sabeu d'on ve l'expressió crasso error? Doncs aquí. No sé si vols parlar... donar-nos algun exemple més sobre aquestes hostilitats que hi ha entre Roma i Pàrtia.
Doncs sí, hi ha un altre episodi també curiós, ja és en època imperial, per tant, ja hi ha aquest pacte amb August, i és en època de Neró. I ara aquí comencem a dir noms de reis parts que són molt difícils de dir, i és un conflicte
apuntem.
Entre el rei l'emperador Neró i el rei part Vologases I.
Molt bé.
Llavors, el rei part va prendre la decisió d'anomenar a Tiridates com a rei d'Armènia, mentre que Neró va coronar a Tigranes, que s'assemblen però són diferents.
Vale, gràcies per avisar.
Tot això va causar l'inici d'una gran campanya militar que va durar entre el 54 i el 63 després de Crist. I dins d'aquest gran conflicte, el 59 després de Crist es va iniciar una gran ofensiva que va acabar amb la captura i la destrucció de la ciutat de la capital Armènia d'Artaxata i la instauració de Tigranes, com el que volia Neró, com a rei d'Armènia. Cal dir que aquesta victòria romana va fer que l'aliança armenioparta contra Roma es fes més forta i va fer que l'any 61 després de Crist es va produir un contraatac del rei part, Vologases I, el qual va finalitzar amb una gran derrota romana. I arran de tot això, pues, Neró es va veure obligat a firmar un tractat de pau, que és el tractat de Randeia, el 63, i que suposava la fi de les ofensives romanes, a més de l'acceptació de Tiridates com a rei d'Armènia.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Supraterra Partitorum,
vola taquila legionum,
vola taquila legionum.
Roma, Victrix,
Legio, Secunda.
Roma, Victrix,
Traiana, Fortis.
Nostra
vis victoria sì,
nostro
vulnus patri Marti.
Roma, Aterna,
Legio, Secunda.
Roma, Aterna,
Traiana.
Què estem escoltant, Joana?
Estem escoltant un dels himnes de la Legio Secunda Traiana Fortis de la Barquino Oriens, que és un grup de recreació històrica de Barcelona, que vaig descobrir anant a la Magna Celebratio de Badalona i bueno, pues vaig descobrir que feien aquest càntic.
Què és això de la Magna celebratio?
Pues és un, com la Tarraco Viva, però més petita escala, a Badalona, amb el museu, i com les persones que treballen al museu pues, fan això tot un grup de recreació històrica, i són un cap de setmana, és bastant xulo. És cap al maig.
Però recomanem als oients que al maig, que suposo que ja s'haurà publicat aquest programa...
Cap a Badalona.
Vale, molt bé. Maig cap a Badalona. Som-hi. Sí. Comencem amb el bloc central del programa, amb aquesta, ja començant la intervenció seriosa, no?, de Roma a la zona. Ja hem vist que primer amb Cras, després amb Neró, no?, hi ha diferents conflictes, diferents contractes, però què és el que porta Trajà a entrar a la regió? No? Quin pretext utilitza?
Bé, pel que sembla i pel que ens diuen les fonts, que sobretot Diocasi, el principal factor que va portar Trajà a conquerir Armènia i Mesopotàmia va ser la qüestió dinàstica, tal com passava amb Neró, tal com va passar amb August, tal com va passar moltes vegades.
Que sorpresa, no?
Sí. Llavors, Diocasi ens diu que van prendre la campanya contra els armenis i parts amb el pretext de que no havia estat ell, sinó el rei dels parts el que havia cenyit la diadema al rei d'Armènia, és a dir, el mateix que sempre. Què va passar? El rei part Pacoros va morir el 105 després de Crist i abans de la seva mort va designar el seu fill Axidares com a rei d'Armènia, tot amb l'aprovació de Roma, és a dir, que estava com acceptat per Roma. Tot i així, el nou rei dels parts, Osroes I, va preferir que fos el seu nebot Partamisiris qui fos escollit com a rei d'Armènia l'any 113. Què passa? Que els romans aquesta vegada no havien donat el permís.
Mm-hmm. Havien tirat pel dret.
Exacte, i Roma va percebre això com un gran incompliment de l'acord romanopart d'època d'August i d'època Neró, i Trajà va dir... Bueno, va aprofitar segurament aquesta situació, perquè segurament ell havia annexionat l'Aràbia i ja estava interessat en aquesta zona, mm-hmm, i va iniciar la guerra contra els parts per això mateix.
Podríem dir que van els romans i els parts van partir peres?
Sí, exactament.
Uau. On és l'Alberto quan han seguites? És que a mi no em queda tan bé. L'Adri m'està mirant encara. Ho has intentat?
No, ha quedat bé, ha quedat prou bé.
Bueno, o sigui, un casus belli per Roma, no? El típic casus belli, no? En realitat Roma està fent una guerra defensiva.
Roma sempre ells. Fa això.
Sí, exacte. Una miqueta com cert país que ens sona actualment. Sí. Quin paper jugaran exactament Aràbia i Armènia entre Pàrtia i Roma? No? Perquè la setmana mencionant ja hem vist una miqueta que es cou, però quin paper jugaran?
Sí, ja hem vist que Armènia, al llarg dels diversos principats imperials, va ser la moneda de canvi entre Pàrtia i Roma. És a dir, que tant Roma com Pàrtia es vacilaven a través de qui coronaven com a rei d'Armènia. Pel que fa a Aràbia, bueno, és que si mirem un mapa de la zona és evident que Aràbia és la porta que t'obre cap a Armènia i cap a la Pàrtia. Uh-huh. Llavors, en el moment que Trajà decideix annexionar l'Aràbia, pues, posa les seves guarnicions, construeix les seves grans vies, com la Via Traiana, i llavors permet a Roma tenir un punt de control fronterer i de portar les legions, perquè hi ha una via solidificada i, per tant, ja començar a enviar tropes, etc etc.
O sigui que la culpa és dels parts, però Roma s'estava acostant allà a poc a poc...
Evidentment.
No?
Trajà tenia aquest interès 100%.
Està claríssim, molt bé. Ara ja ens has explicat el pretext, no? Però anem a excavar una miqueta més, no? Quins són els motius reals d'aquesta guerra?
Clar, això és el que ens diu Diocasi, aquest és el relat oficial, el relat de... Els reis parts han dit que aquest rei el volen posar, però no ens agrada. La veritat és que hi ha altres motius, com sempre. Llavors, de nou, Aràbia serveix com a obrir les portes d'Armènia i la Pàrtia. Uh-huh. I llavors, com que fa aquesta mobilització de l'annexió d'Aràbia, sí, sembla lògic pensar pues, que tenia un veritable objectiu contra els parts. I a part de augmentar el control del limes oriental, també permetia tenir una posició estratègica cap al Mar Negre i prendre el control de les zones partes i d'Armènia. Per tant, amb l'anexió d'aquests territoris, Trajà el que aconseguia era tenir un gran control de les vies i les rutes comercials de l'extrem orient. Llavors, està clar que el que volia Trajà era enriquir-se, guanyar fama. Al final, com ja dèiem en el programa anterior, pues, Trajà necessitava també una mica com recolzar-se en aquesta capacitat militar, perquè era el primer emperador com de fora de la zona itàlica, llavors va servir com una excusa per iniciar una conquesta que ell ja tenia molt clar que volia fer.
Com sempre, no? Quan rasquem en els motius reals d'una guerra, no és una traïció i tal, sinó que hi ha unes causes econòmiques, no? Hi ha bueno, aquesta lluita per les posicions estratègiques pel comerç, etc. Com que ens estem acostant ja a la guerra, això ja s'està coent cada cop més, estaria molt bé parlar una miqueta sobre com era l'exèrcit romà.
Doncs bé, hem de pensar que l'exèrcit romà d'època trajana ja era un exèrcit molt solidificat, una maquinària militar molt organitzada, feta per, composta per legionaris que ja eren soldats professionals, entrenats per combatre, fer llargues marxes i com desfer campaments fortificats amb una gran rapidesa. I, a més, cada legió anava acompanyada de les tropes auxiliars, reclutades de les províncies, és a dir, que era com una gran xarxa ja muntada, que potser a principis de temps romans no era així, però que es va anar professionalitzant al llarg de l'existència de Roma. Uh-huh. I llavors, clar, Trajà va mobilitzar un exèrcit pues, preparat per a una campanya llarga, amb enginyers, màquines de setge, logística important. De fet, tot això també es veu a la columna trajana. Però en el
ens
cas
agrada,
de l'Àcia,
la columna trajana, ens agrada.
Llavors era un exèrcit per pensar per ocupar i per quedar-se, no només per conquerir o per destruir.
Molt bé. La logística, no?, que és importantíssima si vas a fer una campanya llarga, etc. Ens hem d'imaginar, ara que parlem de l'exèrcit romà, que l'exèrcit romà, els legionaris eren iguals a tot arreu?
No. Bueno, és com lògic pensar que si te'n vas a la Dàcia passaràs més fred, però si te'n vas a la Pàrtia pues passaràs més calor. Pues igual els soldats el mateix. Llavors, Trajà i el seu exèrcit pues, van tenir una gran capacitat d'adaptació als medis i als diferents terrenys i també als enemics. És a dir, no podem pensar un mateix uniforme pels legionaris que combatien a la Dàcia, que combatien amb un tipus d'exèrcit dàcic molt diferent a l'exèrcit pàrtic. Llavors, també hem de pensar que a mesura que els romans entraven en conflicte amb aquests pobladors, doncs anaven trobant les eines i els mecanismes per fer front a les seves panòplies, mm-hmm. per fer front als seus escuts, per fer front a la seva maquinària de guerra. És a dir, que primer observaven i anaven modificant el que havien de modificar dels seus soldats. A més, va ser durant l'època trajana que es van acabar de formalitzar noves legions i noves flotes per fer front a, clar, totes les conquestes de Trajà, com pot ser la trentena Ulpia o bé la seconda Traiana Fortis, que és la que va estar destinada a la Dàcia i després a Síria per fer front a les guerres pàrtiques, i de fet és de la que sentíem abans el crit de la Barquina Orgens, que es va fer com per al·ludir, per bueno, com fer així important la figura de Trajà.
És a dir, imaginem, no?, en aquella cançó d'un grup de recreacions arriben els ecos de les conquestes trajanes.
Exacte.
Això és molt interessant. Llavors, de l'exèrcit part en sabem menys. Jo he promès abans que no xerraria més, però com que tenim una miqueta de temps, xerrem una miqueta perquè l'exèrcit romà sí que el coneixem més, no? I que la imatge que tenim és molt, ja ho hem dit moltíssim, que ens arriba sobretot al cinema feixista, no? Aquestes legions tan intactes, tan iguals, totes amb la mateixa armadura tot arreu, sempre en formació, marxant al mateix ritme. Tot això és cert només a mitges. No? I sobretot aquesta època, no? Potser l'època trajana sí que és l'època de l'alt imperi, en què les legions sí que s'assemblaven una miqueta a això, però només és aquesta època.
Exacte. Al principi...
Llavors, canvia moltíssim. Llavors, l'exèrcit part no s'assemblava gens a l'exèrcit romà. O sigui, no era ni una força regular, ni tan estandarditzada, sinó una mena de combinació de contingents aportats per diferents regnes. No? Una idea més de que els parts no eren tant un imperi centralitzat, sinó una confederació. I cada poble doncs, aportava les seves tropes. Mentre les legions romanes, la seva principal potència era la infanteria pesada, no? Els legionaris de tota la vida, els parts, la força dels parts era la cavalleria. I entrarien de dos tipus principals. Primer de tot, els arquers a cavall, lleugers, ràpids, capaços d'atacar i desaparèixer abans que l'enemic desapareixi, que són bàsicament els que destrossen a Cras a la batalla de Carrae, que comentàvem abans. I d'altra banda, els catafractes. O sigui, aquesta cavalleria pesada, o sigui, amb genets i cavalls coberts de ferro, que podien trencar les línies enemigues amb xocs brutals, que és una miqueta els orígens de la cavalleria medieval. No? Aquesta cavalleria va ser els cavallers medievals que carreguen, no?, que van tots amb armadures impenetrables, etc. De fet, els parts gairebé no tenien infanteria, sinó que basaven tot el seu exèrcit en, bàsicament, la cavalleria. Confiaven, sobretot, en la seva mobilitat, en la capacitat de desgastar l'enemic amb fletxes, fer maniobres molt ràpides, no? No com l'exèrcit romà, que està pensat per combatre en terreny obert, mantenir posicions, formacions, etc. Un estil de guerra molt basat això en la velocitat, la sorpresa, etc. I només com a curiositat, no sé si als oients els hi sonarà un concepte que és el tir part. Ho vaig descobrir buscant coses sobre l'exèrcit part, no? Que es veu que és una tècnica molt famosa, que ens sonarà, per exemple, de pel·lícules en què apareixen mongols, huns, etc., en què el genet, sí, el genet arquer, mentre cavalca el seu cavall, es gira i dispara cap enrere. Que ens pot semblar una tonteria, però és molt difícil fer això. Vull dir, jo no he anat mai a cavall. Però només imaginar-te una persona que anava a cavall i amb les dues mans ha d'agafar un arc compost i disparar sense aguantar-se en lloc, i és brutal. I només per aprofundir una miqueta, això requeria una habilitat sobrehumana, bàsicament, perquè és això, havien de manipular l'arc amb dues mans, girar-se 180 graus sobre la sella del cavall i disparar enrere mentre s'aguantaven només amb la pressió de les cames, perquè, ojo, no hi havia estreps. O sigui, tu no podies posar els peus en lloc, o sigui, t'havies d'aguantar apretant les cames. De fet, els estreps s'hi mandaran molt després. Llavors, en temps de Trajà, al segle II, aquest model d'exèrcit sí que resulta, continua resultant molt efectiu a les grans planures de Mesopotàmia. Ja ho veiem amb la derrota de Cras, per exemple. Però tot i això, aquesta mena de dependència dels nobles locals, la manca d'un comandament central i fort, clar, permetien que una estratègia molt més unitària, més cohesionada, com la de l'exèrcit romà, doncs acabés guanyant al cap del temps, sí? Però per recapitular una miqueta, pensem això, estem parlant d'un exèrcit de cavalleria molt fort i flexible, molt capaç de fer mal en camp obert, però amb limitacions a l'hora de sostenir campanyes llargues o de setges de ciutats, cosa que és és el que farà Trajà exactament, sí? Llavors, ara ja tenim una mica dels dos exèrcits situats. Com comença oficialment aquesta guerra, aquesta campanya?
Doncs bé, a part de l'annexió d'Aràbia al 106 després de Crist, el conflicte s'inicia al 113 després de Crist, quan Trajà parteix de Roma cap a Atenes, iniciant així la primera campanya d'aquestes guerres partes. Allà el va a rebre una ambaixada del rei Partos Roes I, el qual oferia a Roma una sèrie de regals i un tractat de pau. Malgrat això, l'emperador va declinar i va optar per persistir l'ofensiva, i des d'Atenes va continuar el seu viatge fins a Síria, tot passant per l'Egeu, Anatòlia, arriba a Antioquia, on l'esperava Adrià. El futur emperador, a finals de l'any 113.
Què passa durant la primera campanya a Armènia?
Clar, Trajà va haver d'esperar cap al març-abril de l'any següent, o sigui, del 114, per continuar l'ofensiva, perquè, clar, l'hivern, doncs, el moviment de tropes és més complicat, i ara ja estava, era el comandant d'un dels dos grans exèrcits de la conquesta pàrtia, amb que comptava amb uns 95.000 efectius aproximadament.
Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, 95.000 és un número enorme.
Sí, sí. I llavors Trajà es va dirigir fins a Satala, que és una ciutat important de la Capadòcia, fins a arribar a Elegia. Allà es va trobar amb Partamisiris, que era, si recordem, el rei armeni.
Ah, el que...
El posat pels parts.
Vale.
Qui, segons Diocasi, es va treure la diadema del cap, la va dipositar als seus peus i es va mantenir en silenci a l'espera de tornar-la a rebre. És a dir, que va esperar que Trajà li tornés la corona com acceptant que ell fos el rei d'Armènia. Què va passar? Els romans ho van llegir com un missatge de rendició i com una victòria romana. És a dir, que l'Armènia ja estava sota la dominació de Trajà.
Tan romanitzat de cop, no?
Sí, com l'has liat. Llavors, això, Trajà va considerar que Armènia ja era seva des d'aquell moment i era una nova província. I, de fet, a partir d'aquí es començarà a emetre monedes de l'Armènia, pues, anexionada. I Partamisiris, finalment, va ser assassinat en unes condicions poc clares al cap de pocs dies.
Bueno. És el que passa, no? Quan et treus la diadema.
Exacte.
És com una mica del meme aquell de You have been pesoet, no? Però amb Trajà.
Sí, exacte. No sé per què fas això, però...
O sigui, rotllo, no, jo deixo la diadema al terra perquè tu me la tornis a posar perquè accepto que ets tu qui me l'estàs donant, però no, si jo la deixo al terra és perquè els romans l'agafen i se la queden.
Clar,
no?
Clar, no ho facis, això.
Espectacular.
Sí.
Ja hem vist el destí d'aquest pobre... És que ara em sap molt greu, aquesta persona, eh?
És que és com molt titella, aquest noi.
Una miqueta.
Sí, sí.
Primer dels parts, després dels romans, no? Bueno. En
sí,
fi,
pobre.
Quin serà, doncs, el destí d'Armènia després d'aquest episodi?
Clar, després de la intervenció de Trajà, Armènia es converteix en una província sota l'administració de Roma i això es veu, sobretot, en la conversió de la capital, Artaxata, en un nou centre administratiu de la província. Això què comporta? Pues que les tropes podien anar avançant pel territori, que ja no tenien un enemic, sinó que era seu. I sí que ja es va produir un aixecament en contraposició a la presència romana, però bàsicament Trajà es va poder fer amb tot el control d'Armènia a finals de l'estiu i a l'inici de la tardor del 114 va tardar 3 estacions a fer-se amb el control d'Armènia. Llavors, aquesta nova província es va quedar sota el comandament de Luci Catili Sever, el governador també de la Capadòcia, i tot això va permetre que Trajà entrés aquell mateix any a travessar la vall de Bitilis, de Turquia, per entrar a la vall del Tigris, ja a l'alta Mesopotàmia.
Molt bé. Ja tenim Armènia sotmesa, sí?
Sí.
I ara tenim a Trajà entrant a l'alta Mesopotàmia. Què passa ara?
Doncs que Trajà, una mica tossut també amb les seves conquistes militars, va decidir continuar avançant cap a Mesopotàmia i va prendre la ciutat de Nisibis, que era un gran i important centre de comunicacions amb el qual es va poder reunir de nou a Adrià i les seves tropes. És a dir, que l'exèrcit romà es va tornar a agrupar aquí.
És a dir, que els 90.000 aquests...
S'hi sumen més.
Vale.
Sí. I a part de ser un centre de comunicacions, Nisibis també era un enclavament obligat de pas d'un dels ramals de la ruta de la seda. Fet que va permetre també a les tropes trajanes fer-se amb el control de la zona del pas del Tauro, dels Tauros Orientals. És a dir, que tenia allà Trajà ja un gran poder sota els seus peus. Finalment, Trajà es va dirigir cap a Edessa, que va esdevenir un hiverna, que els hiverna eren aquests campaments per estacionar les tropes durant l'hivern.
Molt originals amb els noms.
Sí, oi?
No? Molt bé.
Bueno, segurament vingui d'aquí també. Vull dir. Hivern,
hiverna, no?
Hivernar.
Té tota la pinta.
Sí.
Jo suposo que els nostres oients, com fan sempre, hauran tret un mapa i estaran prenent apunts dels moviments de Trajà, però per si de cas algú no ho ha fet encara, no, anem-nos a situar, eh? Tot això està passant a la zona de Mesopotàmia, sí, actual Iraq, i un dels grans obstacles de Mesopotàmia, si tu et vols moure lliurement per allà, precisament són el que dona la riquesa a Mesopotàmia, no? Que són els rius del Tigris i l'Eufrates. Com superarà aquests obstacles Trajà?
Clar, abans ja hem parlat de que Trajà es dedica a construir, bueno, i a fer noves legions i a construir noves flotes, i justament és això. Trajà va ordenar la creació d'una nova flota per travessar el Tigris, tot utilitzant la fusta del bosc de les afores de Nisibis, que havia quedat sota la potestat romana. Mm-hmm. Tot això també va portar un seguit de victòries militars romanes, com la conquesta de Singara i altres ciutats veïnes com Hatra o Libana, tot fins a arribar a Dura-Europos, que de fet, de tot això tenim evidències arqueològiques, tal com veurem més endavant. Llavors, el desig de l'emperador era arribat a Sifó, però a causa de l'arribada de l'hivern, Trajà es va veure l'obligació d'estacionar-se a Antioquia. Llavors, l'any 116, després de Crist, es va iniciar la campanya final de la guerra, moment en què l'emperador es dirigeix finalment cap a Ctesifó. Llavors, l'emperador va decidir avançar en dues columnes de manera simultània, una recorrent l'Eufrates i l'altra seguint la ruta d'Alexandre.
Ah, ruta d'Alexandre, eh?
També quedem-nos amb aquest concepte, que a Trajà també li agradava.
Molt bé.
I Trajà va anar ocupant ciutats com Adiabene, Gaumela, Babilònia, fins a arribar a Ctesifó.
O sigui, que Trajà arriba a Ctesifont, eh? Quines seran les fites que assoleix Trajà en aquesta campanya?
Clar, quan Trajà es fa amb Ctesifó, que és la capital parta, és una victòria prou significativa perquè, o sigui, quan cau la capital és la victòria definitiva dels romans. Llavors, ja hem vist que a mesura que avancen cap a la capital, doncs les tropes romanes es van fent amb el poder de les ciutats mesopotàmiques de la zona. Llavors, no només s'havien fet amb les zones més riques i vitals de la regió, sinó que havien aconseguit per primera vegada que un exèrcit romà entrés a les portes de la capital parta. És a dir, era com un hito, era...
Bueno, sí, una fita enorme, això sí, no havia passat mai.
Sí, exacte. Llavors, clar, com dèiem abans, tampoc els parts, el seu punt feble eren els setges, i en el moment que Trajà entra a la capital, doncs, causa un replegament per part dels parts i dels seus líders, tot donant a Trajà la victòria final de les seves tropes. Llavors, amb la fi de la conquesta d'Armènia i Mesopotàmia, Trajà i la seva flota no van parar, sinó que es van dirigir cap al reina de Caracene, a la seva capital Caraxsapsino, fins a arribar a la desembocadura del Golf Pèrsic, tot sotmetent els prínceps locals de la legió, de la regió. I bueno, tot això, ja ens parlàvem d'Alexandre, tot això...
A veure.
Ha estat interpretat sobretot per als autors clàssics i no tan clàssics com un intent de Trajà per imitar i emular-se el gran Alexandre el Gran. Una cosa que es diu com imitatio alexandrina.
Que no serà l'únic que ho intentarà.
No, però ells diuen que ho fa. I de fet, Dio quasi de nou ens diu: en efecte, somiava amb la Índia, s'interessava per les seves coses i envejava la fortuna d'Alexandre. Tanmateix es vantava d'haver arribat més lluny que el macedoni, encara que no va poder conservar ni tan sols les seves conquestes.
Ah.
O sigui, realment, o sigui, fossin quines fossin les intencions de Trajà, es veu que com sí que tenia voluntat d'anar conquistant i arribar lluny, o sigui, era molt ambiciós en aquest sentit, però no va poder conservar res de tot això.
Molt bé, parlaríem dels costos d'aquesta campanya, però com que anem una miqueta ajustats de temps, en tot cas ho deixem pel final si
Exacte.
Tenim temps, d'acord? La pregunta, però, sí que és, va valdre la pena? Si aquesta campanya, després de tots aquests esforços, val la pena?
Clar, hem de pensar que Trajà mor el 117, Llavors, una guerra entre el 116 i el 117, bueno, és la, o sigui, última fase de la política expansionista de Trajà, perquè Trajà no li dona temps de fer res més. Llavors, entrant en aquesta última fase, Trajà, que jo també ho va fer amb la Dàcia, es va dedicar a organitzar els territoris provincials i com enfortir aquestes noves províncies d'Aràbia, Armènia i Mesopotàmia. Tot i així, es van produir múltiples aixecaments populars, com una revolta jueva massiva, egipta i cirenaica, que va anar precedida d'un altre aixecament a les regions del nord de Mesopotàmia i Armènia, perquè hem de pensar que aquestes regions sí que eren una nova província, però que el conflicte estava molt obert encara, que no, o sigui, portava res, com un any, com a molt, amb la conquesta de Mesopotàmia, i per tant encara estaven com enfadats i revoltats amb els romans.
És que no és tan fàcil, no?, conquerir un territori.
Exacte. Llavors, en aquest moment es va produir un últim intent de reconquesta amb l'enviament del comandant Luci Quiet per refer-se amb el control de les ciutats de Nisibis i Edessa, però tot
però
i així...
Però es va quedar quiet.
Exacte, es va quedar quiet i Trajà no va poder contenir la revolta.
Perdó, perdó.
Perquè estava bastant xungo de salut.
De fet, com ja ens vas avançar a l'últim programa, ell mor al 117 i ens ho has anat dient. De fet, a l'últim programa vas escriure bastant explícitament, no? Sí. Quins van ser els seus problemes de salut.
És que em va sorprendre bastant quan els vaig averiguar.
Però què passa, no? O sigui, quan... anaves a dir Alexandre, no? Quan Trajà mor al 117, què passa amb tota aquesta campanya oriental?
Clar, quan Trajà mor al 117, tota aquesta campanya... Roma es troba en plena retirada de tota aquesta campanya oriental. Clar, les conquestes de Mesopotàmia, que van ser molt costoses d'aconseguir, també eren molt difícils de mantenir, perquè també hem de pensar que l'imperi pertanyia al seu recorregut i que, evidentment, doncs, no es deixarien sotmetre tan fàcilment per Roma. Llavors, com que les revoltes anaven esclatant una a l'altra, doncs, tampoc podien fer front a tot això. Mm-hmm. I com que havien de, doncs, si havien de deixar algú enrere, doncs, el més nou. Llavors, el seu successor, Adrià, que fins llavors havia estat governador d'Orient, entén que mantenir aquell territori era massa costós i que un error, i que, per tant, la visió expansionista s'havia d'abandonar i havia de tenir una visió molt més replegada i abandonar Mesopotàmia i reconèixer el riu Eufrates, tal com passa amb el Rin, com a frontera oriental de Roma. Llavors, tot el que Trajà havia conquerit durant aquells anys es perd.
I una pregunta, o sigui, Adrià serà criticat per això?
Sí, però perquè passa que sovint o sigui, es veuen les figures de Trajà i Adrià com figures totalment oposades i duals, i llavors sovint els superfans de Trajà pues, no els hi mola molt Adrià, i els superfans d'Adrià no els hi mola molt Trajà, perquè com els veuen superdiferents.
Tot i que els dos eren de la península Ibèrica.
Exacte. Però jo crec que és això, que Adrià li passa una mica com a Trajà. Tal com dèiem, Trajà i Adrià són dos personatges que no neixen en el si de la península itàlica, per tant no serien com aquests romans de pura cepa que els eren tant els romans de Roma, i que també es necessitarien doncs, tot d'accions per acontentar el senat, per acontentar la població, etc. Què passa? Trajà es troba en un context on hi ha cabuda per aquestes operacions militars, Adrià es troba en un context on com les ànsies expansionistes ja no estan tan a l'ordre del dia, i que doncs, el que necessita ara Roma és com controlar-se i frenar-se i parar les revoltes i no conquerir. Per tant, jo crec que és com les dues cares d'una mateixa moneda. Al final, aquestes dues persones volien com contentar el senat i fer-se en un lloc al poder, perquè al final eren com casos excepcionals de, com emperadors de Roma.
Molt bé, i molt breument, ara que ens has narrat tota aquesta campanya i el retrocés romà també de la zona, si haguessin de fer un balanç, Joana, què diríem? Victòria o fracàs?
Clar, és un balanç complex, però jo crec que per la història i l'historiografia és més vist com un fracàs que no pas com una victòria. Llavors, això, si Trajà va entrar a Ctesifó, la capital dels parts, va anexionar Armènia i fins i tot va arribar al Golf Pèrsic, però Roma va arribar a la seva màxima expansió, però jo crec que això s'ha vist també com un... A partir d'aquí, tot va anar cap avall, saps? I, de fet, com culpa anar a Trajà de provocar un inici de la decadència romana.
Hòstia, doncs sí, van enrere, eh?
Sí, però jo he vist un TFM d'això. Bueno, i que això va ser molt efímer, molt irreal, i que sí, va portar-ho al seu màxim, però va durar pràcticament un any.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local. Mm.
de tanta e tanta gente che fai sospirare. Roma, 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 lassaci canta da sta voce nasce un coro, so 100.000 voci che hai fatto innamorare.
Roma, Roma, Roma. Què és això?
És l'himne de l'AS Roma, l'equip de futbol de Roma.
Samarreta que no portes avui?
No, avui no la porto, avui porto una altra de Granollers, molt interessant. Però l'he volgut posar perquè a l'últim programa vam tancar amb Roma de Manel i em semblava com poètic també que va com així amb un himne tranquil de Roma i com per parlar d'ells.
Molt bé, aprofitem que tenim a la Joana a l'estudi, que precisament s'ha especialitzat en la conquesta de Pàrtia, però amb una vessant més arqueològica, no? I per tant hem intentat fer un programa més vivencial. Com s'investiga o es fa recerca sobre un territori en el que sabem que hi ha hagut campanyes militars?
Clar, ja ho parlàvem, que per entendre la totalitat d'un conflicte i una guerra s'ha pues, d'anar més enllà de les fonts escrites que ens donen un relat i anar a les evidències arqueològiques i fer aquest contrast per equilibrar el relat i que no sigui una cosa totalment esbiaixada. Mm-hmm. Llavors, perquè això les fonts tendeixen a enaltir o a reduir diferents personatges en funció pues, del que
del
volen.
Del que els interessa.
Exacte. I, per últim, i en referència a les fonts arqueològiques, és molt interessant parlar de la cronologia en la qual es situen, ja que aquesta cronologia pues, ens permet situar les peces, que són una mica complicats, però amb exemples pues, és molt més fàcil d'entendre. Doncs, per exemple, la gran majoria d'avances de la conquesta de la Pàrtia les trobem a la ciutat de Duraropus, una ciutat a jaciment arqueològic de Síria.
Molt bé. De fet, tu ja ens parlaves abans d'aquesta ciutat, no? Quines restes hi podem trobar?
Doncs, per exemple, hi trobem un gran arc triomfal a les portes de la ciutat, el qual sabem que es va construir a partir de la conquesta romana dels parts i que es pot entendre com un element de commemoratiu d'aquesta victòria. Aquest arc, per tant, es situa cronològicament entre el 116 i el 117.
Sí, perquè no pot ser més tard.
Exacte, i sap que es va destruir el 121 després de Crist. Per tant, ja sabem que aquí romans no hi havia masses per allà i que no, pues que no van refer l'arc i que el van destruir. Llavors, també, si agafem els períodes de governança dels diferents emperadors, veiem que l'arc, o sigui, aquest arc coincideix amb l'existència i la vida de Trajà, però que es destrueix a Adrià, com molt corresponent amb aquest relat de que Adrià abandona aquestes províncies. Uh-huh. També s'ha localitzat una inscripció en grec datada també d'aquests anys, de la conquesta de la Pàrtia, que ens parla sobre el saqueig i la destrucció de les portes d'un temple per part dels romans. Per tant, ens parla de que els romans van estar allà i van destruir un temple. I també ens parla d'una inscripció datada del període també de Trajà, en què se'ns explica la violència exercida per Roma en un temple de la ciutat. Per tant, també, de nou, tornem a parlar d'aquesta presència romana i destrucció de la ciutat en temps romans.
També hi ha uns possibles banys, no? Però amb una miqueta de debat sobre si van ser de l'època, no, etc.
Exacte.
Però, a veure, quan Roma et conquereix, et romanitza.
Clar, totes aquestes evidències arqueològiques, així com les fonts escrites, ens permeten veure una part fonamental de les conquestes romanes, que va ser la romanització, perquè és molt important conquerir, però la part interessant és romanitzar. Llavors, la romanització era la manera perquè els territoris conquerits quedessin adherits al sistema uh-huh. i a la influència romana d'una manera poc, entre cometes, combativa.
Tranquilets.
Per tant, la gran majoria de propostes polítiques i edilícies que exteriors, que sobretot es donen moltes en temps de Trajà, anaven amb la intenció de consolidar aquesta romanització i també de contentar com a la gent que vivia en aquella, uh-huh. en aquella zona. Llavors, la conquesta de la Pàrtia, d'Armènia, de l'Àsia, d'Aràbia, tot això ens mostra que el desenvolupament urbanístic era essencial per consolidar el poder de Roma i llavors, clar, en molts casos es donava la construcció d'arcs triomfals, de noves carreteres, de carrers monumentals, aqüeductes, banys, etcètera, per consolidar la presència romana i per això, pues, per acontentar la població, perquè si et fan un bany nou, pues, estaràs més content, la veritat.
Què han fet els romans per nosaltres, no?
Exacte.
Com l'escena de la vida de Brian. Però llavors, quan els romans et conquereixen, o sigui, quan conquereixen un territori, el destrueixen i el construeixen des de zero o com va això?
Bé, sí que destrueixen, perquè hem vist que, com a la guerra, es destrueixen moltes coses, però també són astuts i decideixen reaprofitar molts elements previs, sobretot infraestructures. Llavors, per un cantó hi ha el tema de l'economització de recursos, perquè si has de construir un edifici amb la mateixa funció, per què destruir un? Com aprofita'l? Mm-hmm. I també per mostrar així una mena de continuïtat, certa continuïtat, doncs, amb els pobladors anteriors. Llavors, Roma no només es presentava com una potència constructora i envellidora de la ciutat, sinó també com una mica continuadora de l'organització i la gestió de del territori prèviament a la conquesta romana. Llavors, els romans es presentaven com una continuïtat natural de les comunitats i no pas com trencadors que ho destruïen tot el seu pas.
Vale. Eren llestos aquests romans, eh?
Sí, sí que ho era.
Quan parlem de romanització no podem evitar però pensar en carreteres, camins, paviments, tot això, què? Si és real, no és real en el cas de que estem parlant?
Clar, les vies de comunicació i les carreteres són essencials per articular el territori. De fet, Roma se n'aprofita de tot això doncs, per articular els territoris que anava conquerint. De fet, tot això també va molt lligat amb aquesta voluntat de contentar a la població, perquè la construcció de carreteres permetia un millor comerç, un millor pas de caravanes, una millor mobilització, etc, etc, i també permetia una millor mobilització de les tropes en cas que fos necessari, que és com el cas d'una Aràbia, que construeixen una via perquè les tropes es mobilitzin. És a dir, com era un doble joc que contentava els pobladors locals, però també permetien un millor control d'aquests territoris conquerits.
Molt bé. Tenim 3 minuts perquè ens facis una síntesi, Joana, de quin és el valor de l'arqueologia a l'hora d'estudiar els conflictes i també una miqueta quin és el valor afegir que tenen les fonts arqueològiques que no tenen les documentals.
Vale.
A veure si te'n surts. Va, ànims. Uf.
Bueno, tal com dèiem, les fonts escrites poden donar-nos un relat completament esbiaixat i real del que es va produir en aquell moment i potser incert. Llavors, quina és l'altra manera? O potser no ens donen informació, perquè no han decidit, o sigui, han decidit no escriure sobre aquest tema. De fet, com recordo estudiar i dir que un autor, que ara no recordo qui, crec que Plini, que digués, a la península ibèrica vivien tantes tribus, però com no les esmentés, llavors, les fonts escrites no ens ho diuen tot. S'ha d'anar a les fonts arqueològiques. I clar, les fonts arqueològiques es troben, o sigui, la gràcia de moltes fonts arqueològiques és que es troben en un context determinat, és a dir, en un espai temporal determinat, perquè els estrats i el lloc doncs, la situen
allà. No menteixen, sí.
Exacte. Llavors, això ens permet contextualitzar la peça i és a dir, trobar-la en el seu lloc i poder interpretar-la molt millor que les fonts escrites que es troben totalment com molt més enllà en el temps i no s'escriuen al moment que passen els fets. Bàsicament és tot això. Llavors, les fonts arqueològiques també ens permeten doncs, incidir en coses que les fonts escrites ometen, tal com deia, per exemple, com es mobilitzaven les tropes o les monedes, ens parlen de com representaven els vençuts o què en feien d'ells, o etc etc. I com aquesta és la importància de l'arqueologia, que les fonts escrites potser ometrien o esbiaixarien, etc. Llavors, sí que és cert que les fonts arqueològiques també les pots interpretar com a tot dona la gana i dir qualsevol xorrada, però si...
Què és el que passa amb la prehistòria, els tartessos i tot
exacte,
això, no?
Exacte, amb això. Sí, clar, quan no hi ha fonts escrites, doncs, pues, drama. Llavors, és juntar les fonts escrites amb les arqueològiques i fer un relat, o intentar fer un relat de les societats passades.
Molt bé, doncs, Joana, moltíssimes gràcies. Te n'has sortit, t'has sobrat inclús mig minut i tot.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me de nou.
Ja tornaràs algun altre dia per parlar-nos de temes tan interessants com aquest. Moltíssimes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Lerecegui, a les narracions. Us ha parlat l'Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
A les Portes de Troia. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.